Dimecres 28 de febrer tanquem el mes amb portaveus al Sempre amb tu, amb Plataforma Calera, Joan Font, Gemma Margalef, regidors, com estan? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Benvinguts a la ràdio. Hem fet un repàs ja tota aquesta jornada d'avui. Hem parlat del temps, hem parlat d'urbanisme. Ara parlem justament d'urbanisme, però abans, si els hi sembla, i ja per tancar doncs, les valoracions, si es pot dir així, tant de la Candelera com també del Carnestoltes que hem tingut més recentment i també, encara que ens sembli molt a llunes, encara no hem tancat el mes de febrer i, per tant, a principis de mes és quan celebrem la nostra festa major i fa un parell de setmanes el Carnaval, el Carnestoltes. Sí que voldria obrir aquest temps de portaveus parlant justament d'això i ara ja ens posem a parlar d'urbanisme, que és un dels temes que abordarem avui amb Plataforma Calera, però abans, sobre la festa major, sobre el Carnestoltes, valoracions, opinions que en fan des del seu grup municipal.
Bé, doncs, el Carnestoltes, jo com a part participant, perquè formo part d'una carrossa, vam tenir bastantes queixes, sobretot per l'horari, ja que nosaltres també portem nens petits, però hi ha altres comparses que també ho portem. Pensem, ja no com a grup polític, però sí que pensem com a grup de carrossa, per exemple, que les 11 de la nit la concentració a l'Ajuntament és bastant tard. Vam estar parlant amb Vicent Lleó, amb el regidor de festes, li vaig dir el que pensàvem o el que opinàvem i si de més que es pogués adelantar mitja hora el que és aquesta concentració a l'Ajuntament, perquè a les 11 entre que arribes i és molt tard, la veritat que és molt tard. A part d'això, pues, va estar un Carnestoltes que ens va acompanyar el temps, no cal dir-ho, però també el diumenge a la tarda pues, jo trobo que és un Carnestoltes trist i també potser hauríem d'involucrar-nos més tots els que participem el dissabte en sortir també el diumenge perquè els nens pues, no fan gaire pinya, la veritat.
I de Candelera?
Bé, la Candelera pues, vam tindre dos dies que el temps no ens va acompanyar. Jo crec que va ser encertat la pregonera d'estany, la Isabel, una gran persona, des del meu punt de vista, i veig que tothom qui la coneix també opina el mateix, però sí que el temps, pues, els dos últims dies ens va fer una mala jugada. Jo l'únic que voldria dir pues, que les festes potser hauríem de començar a canviar certes coses. Aquest any a mi el que em va encantar va ser el concert que es va fer amb el Pep Gimeno i la banda de la Cala. Va ser un concert fabulós, fabulós. També van tindre algunes queixes per part del fred que es va passar una nit a l'Envelat. També li he dit al senyor regidor de festes a Vicent Lleó, i sobretot la queixa més gran que vam tindre va ser el tancament d'una part de la carretera del port i l'espera, bastanta espera en el semàfor que es va instal·lar. Jo crec que un punt neuràlgic que quasi tothom passa, tindre-ho que tancar, trobo que tindríem que mirar un altre lloc per cara l'any que ve. No sé quin podria ser el més apropiat o menys, però sí que l'emplaçament de l'Envelat, si realment l'any que ve es vol fer, potser l'hauríem de mirar de canviar-lo, perquè no podem estar tancant.
Bé, coincideixo, sobretot en la part sempre constructiva, aquesta crítica és constructiva, també ens ho ha dit gent, no?, que va considerar que durant quasi 20 dies, a part dels costos que té un semàfor, no?, però jo crec que l'emplaçament no és el més adequat. Sí que era més gran pel tema de l'actuació de xarango del dissabte, però crec que el moll de les llums és el lloc més adequat per a fer no molestar ningú, està ben, com que la cofradia hi ha bona relació i crec que moltes vegades que havíem velat que nosaltres, com han governat, doncs ho fèiem allí, doncs seria el lloc més adequat. I després també li vaig notificar que és una miqueta desagradable quan se fa el pregó i l'elecció i la proclamació de les pubilles, que se sentia un rum, 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 rum del bar. El bar tindria que estar tancat. I això li he fet arribar al regidor de festes, de que l'any que ve, si això ho consideren oportú, perquè considero que el bar tindria que estar tancat, és més important. El qui va allí no és per anar a veure una cervesa ni res, simplement va a veure com les pubilles se'ls otorga la banda, escolta la pregonera, el discurs de l'alcalde, i per tant no té que haver un rum-rum al fons. I això és molest i poc respectuós. Jo li vaig notificar amb un bon criteri de que el bar tindria que estar tancat a l'hora de fer el pregó. Pel demés, els temps, mira, pot ser millor, pot ser pitjor, l'envelat se pot discutir si és necessari o no és necessari, considero que a vegades pot ser necessari, perquè deixes oxigenat el que és el poliesportiu per fer altres activitats. A més, els costos de l'envelat són de 11.000 i pico d'euros, i també si haguéssim tingut el poliesportiu com se feia abans en l'equip anterior, doncs tota la paternàlia de la decoració ja ho valia, això també. Vull dir que, per tant, crec que és bo jugar en dos llocs, emplaçament, i a més, si fa mal temps, antepost la gent. Per exemple, va haver un dia, que és el dia de l'agermanament, d'oficialitzar l'agermanament, que se tenia que fer al Parc de Bon Repòs, i pel temps que feia doncs no era adequat. O sigui, fer-ho allà baix a l'envelat va ser un encert, en seguida ja se va notificar, perquè el vent que feia, el fred, doncs allà va estar ple. Per tant, si no hagués estigut envelat, tant hagués posat això. Vull dir, a vegades l'envelat te dona sortides, sapiguent que el cost addicional també t'ho compensa amb el cost addicional que havia el poliesportiu d'adequar-ho tot pel dia del pregó, no? Per tant, considero que l'emplaçament és l'únic que penso que podria ser millor al moll de les llums, en sentit totalment constructiu, i que ja deixo per... També trobo a faltar, a veure, per raons de transparència, i així també ho demanarem a la regidoria, i és que hagués donar compte dels costos, ingressos, costos de les festes de la Candelera. La gent que sàpia doncs, que els costos de la Candelera han sigut tants i els ingressos han sigut tants, per tant, el saldo ha sigut aquest, no? Crec que en un ple, això en un ple. Jo crec que això també li comunicaré, que en un ple proper, quan tinguin ja la... I això que, el que estic dient jo, quan hi era l'alcalde, se feia. Vull dir, no és que estic inventant més res, sinó que el regidor de Cultura i Festes, quan ja tenia tot el tancament tancat de la comptabilitat dels gastos i ingressos, doncs se feia un donar compte simplement perquè sapigué que a mi no em poden dir pel carrer, escolta, quan ha costat l'envelat, doncs no ho sé, sí que puc anar a preguntar-ho, però és millor que, com que són radiats i són públics, ho puguin sentir si estan interessats en que quan han sigut les entrades de Cagut, i perquè també hi ha entrades, i que el saldo net de la, que ha posat l'Ajuntament tots els caleros ha sigut tant, no?
Al final, bo. És cert, i hem de pensar que no ha passat ni un mes de la Candelera encara, vull dir que realment s'ha doncs, de tancar els números i doncs petició que enviaran al plenari municipal des de tota forma clara. Per tancar aquest tema de Candelera.
Sí, jo volia dir també que el dissabte, que va ser el dia que es va firmar l'agermanament entre Palamós i la Cala, vaig trobar a faltar, ja que era un acte institucional, però també ple d'emocions, no? Però trobo que per part de l'Ajuntament s'hagués tingut que fer una invitació a gent que en l'època franquista ja van intentar fer l'agermanament i per estar en època franquista no es va poder fer perquè estava prohibit. Jo crec que ja que estan en vida, se'ls hagués pogut donar un goig assistir a l'acte en una invitació, la veritat, perquè eren més gent de Palamós que no de la Cala en aquell acte, i crec que s'haguessin sentit satisfets de que una cosa que ells fa molts anys van intentar fer i degut a la dictadura que es vivia en aquell moment no es va poder portar endavant i que s'ha portat el 2018, doncs benvingut sigui.
S'ha prohibit l'oficialització en acte de ple, No podien posar perquè si toleraven que haguessin de ser germanament en la forma exterior. Inclús jo li vaig fer arribar a l'alcalde pues, tota la programació amb fotografies d'un diari de Girona, dels actes que va haver en partits de futbol, en els majorets que van anar allà, vull dir que ho té. I després també va sortir el boletí de que això ho conserva pues, l'alcalde, que era el meu oncle, és el meu oncle en aquell moment, a la Diputació. Inclús vaig preguntar a l'alcalde actual si l'alcalde que havia en aquell moment era viu. I ell ho va preguntar, però no ho va assegurar, però que sí que Sí, ens va dir que potser era, ja havia mort, no? Vull dir, aquest sí. Detall que ha dit la Gemma, aquest reconeixement de que ja va haver pues, un intent d'estagermanament, el que passa que no es va oficialitzar perquè el règim ho va prohibir, seria haver sigut pues, més palès a la gent que encara viu, no? I suposo que de Palomós i d'aquí la Mella.
Parlat de Candelera, de Carnestoltes, anem als temes de l'actualitat. Ara ho escoltàvem, temes urbanístics, ho avançava ahir l'alcalde en una entrevista doncs, a la televisió, que ve doncs, que estan ja en negociacions amb els propietaris del Bon Repòs per desencallar una de les tres potes dels sectors que ara mateix estan fora d'ordenament i estan sense, amb suspensió de llicències. Fins l'estiu es podria dir que hi ha doncs, termini de marge per poder-ho negociar i justament en el Bon Repòs doncs, coneixíem que bé que entre la voluntat, aquesta voluntat dels propietaris de reobrir l'hotel, de que l'Ajuntament ho veu amb bons ulls, donat que independentment del tema ja pròpiament urbanístic, sí que és cert que el mateix Ajuntament està doncs, interessat en que hi hagi nova superfície hotelera, que hi hagi més llits al municipi, per tant, que pugui haver més capacitat d'ocupació turística, i preguntar-los doncs, com veuen com s'està gestionant aquesta qüestió. Evidentment, aquí són converses, són negociacions que entenc que no són fàcils, que són complicades, i on hi ha molts de factors en joc, però bé, una de les potes que podria haver dins del cor amb el Bon Repòs podria ser justament la reobertura de l'hotel.
Bé, sent prudent, com s'ha portat tot amb sa prudència, i tenint en compte, fent una miqueta d'història, que el juny de 2016, per tributa de sentències, va quedar anul·lat el Pla General d'Urbanisme, i concretament tres sectors, Port Olivet, Artilleria i Bon Repòs, quedaven fora d'esta modificació, d'esta anul·lació, perquè tenien que tindre un tracte molt personalitzat. Evidentment, aquí ara ja s'ha arribat, després de tindre l'assessorament urbanístic pertinent sobre aquests temes, ara que es farà properament haurà un ple, segurament la setmana que ve, i que haurà una modificació puntual respecte a Port Olivet, el sector Artilleria i Bon Repòs. Respecte al Bon Repòs, tampoc sé detalls, però no vull ser prudent i vull esperar que sigui el ple que l'alcalde i el regidor d'urbanisme ho puguin dir, però està ben encarrilat en el sentit de que se pot arribar a un acord, ja no caldrà ni fer permutes ni res, simplement tot se pot solventar amb bones voluntats i deixar ja una cosa que es va fer mal gestionada al seu moment pugui quedar ja definitivament resolt. El sector d'Artilleria sembla més fàcil i el Port Olivet pues, també és un procés que també amb molta prudència s'està portant en les correccions i els criteris urbanístics assessorats per urbanisme, mantenint un criteri de privacitat de poder arribar a un acord quan se facin aquestes modificacions puntuals amb els propietaris de llei, que és el Sareb, i un petit propietari que és Port Olivet 2001. Per tant, s'estan sentant les bases per a que això a curt termini, mig termini, puguin estar resolts. Ara, requereix prudència, diàleg i acord. Per tant, avui, la setmana que ve, s'iniciarà aquestes modificacions que seran un punt de partida perquè se puguin ja negociar directament amb els interessats.
Veurem com avança tota aquesta qüestió urbanística. El cert és que, els hi pregunto, més enllà del tema urbanístic, creuen que és important que el municipi creixi en equipaments hotelers o creixi en disponibilitat de nous llits, més enllà dels que es puguin fer en edificacions doncs, de xalets, que doncs, és una opció, sí que actualment, si es vol dir així, només hi ha un hotel de grans dimensions, un de mitjana dimensió que només és de temporada i un de petita dimensió al municipi. Petita, i molt petita dimensió, tot i que està obert tot l'any. Clar, sí que hi ha dos càmpings, però potser la superfície de llits és insuficient per créixer turísticament al municipi?
Sí, sí, hi ha un dèficit hotelera i d'oferta hotelera. Este hotel és molt antic, em sembla que més de 100 anys, inclús l'equip govern anterior de Convergència ho volia demolir, i li va donar l'autorització per tirar quan tenia un caire històric d'aquest. L'altra cosa és que Els propietaris li han trobat la rentabilitat d'un lloc potencialment privilegiat. I aquí vull apel·lar que este hotel necessita també pues, tindre unes reformes, una restauració, no? Evidentment, el propietari, si té ganes d'obrir, pues, serà bo pel poble i més està situat en un centre, al centre propi del poble, per tant, seria bo, però sempre en reformes, perquè quan era alcalde pues, havien queixes de gent que anava allí i venien a l'Ajuntament a queixar-se de que pues, no era adequat, parlo de fa temps, per tant, sempre ha requerit tindre un sense treure la professionalitat d'ells, pues, que de tindre, mantenir una reforma i ser competitiu. El lloc és adequat, és estratègicament parlant és molt bo i ojalà tinguéssim altres més. Per tant, és bo que el propietari de lo que pugui traure de la compensació econòmica que pugui haver, pues pugui invertir-ho allí per portar-ho a l'abertura i això seria important, no? I no solament en aquest sector, sinó que necessitem altres sectors que també puguin tindre aquesta infraestructura hotelera, no? Que fa falta. Per tant, ho veiem amb bons ulls, de que l'hotel de Bon Repòs, el que no vam veure amb els ulls, vam veure amb els ulls que dins el conveni sí, perquè és una compensació de 600.000 euros per tindre 4 anys tancat l'hotel. Això, evidentment, ho vam criticar al seu moment i no és bo. I l'obrir-ho en bones condicions d'oferta pues, és positiu, evidentment.
Parlant d'urbanisme, dèiem que aquí uns dies hi haurà un ple on se seguirà fent aprovacions urbanístiques. En el darrer ple doncs, es va fer també una aprovació urbanística que ja s'havia aprovat i que justament es va aprovar dies abans de que les sentències del Tribunal Suprem tombessin el POM del 2010. D'això ja parlem de fa més d'un any. En aquest cas, aquesta aprovació venia per les modificacions de les alçades a les naus del polígon industrial, aprovat per consens, en el sentit doncs, de voler impulsar el polígon industrial i en aquesta línia hi ha també interès a dinamitzar el polígon industrial. Des de l'equip de govern s'ha explicat en moltes ocasions que un dels objectius, ja que s'està actualitzant tot el planejament urbanístic, és també ampliar la superfície de sòl industrial, que ara mateix ja de solars ja està pràcticament nul·la al polígon actual de les Creuetes.
Sí, primera, la modificació puntual de la primera fase, que la que està consolidada, venia perquè una empresa que ja està allí, ja, diguéssim, aposentada, volia fer una inversió important i, per tant, necessitava una altura superior al que s'havia permès, que eren de 12 metres a 15. Això ja es va fer abans, però com que va haver l'anul·lació per part dels tribunals del Pla General d'Urbanisme, s'ha hagut de tramitar altra vegada i, per tant, aquesta modificació, l'últim plenari, se va aprovar de forma inicial. Per tant, donem sortida a la inquietud d'un empresari important del poble per a poder fer una nau allí. L'altra cosa és ja fer una segona fase del polígono que està pendent d'una aprovació d'un pla parcial, que és el sector on no està urbanitzat, és el sector d'uns propietaris on està, diguéssim, perquè tots no tinguéssim la part de Wetxe i tota aquella zona d'allí, que requereix un pla parcial i una vegada aprovat el pla parcial, sempre que els propietaris estiguin disposats a fer-ho, pel sistema de cooperació que sigui l'Ajuntament tirant endavant, caigui un acord entre els propietaris per impulsar aquesta segona fase. Evidentment, sempre és una miqueta perillós perquè tens que fer un embolsament important per part dels propietaris, però bueno, hi ha que jugar la carta, que hi ha interès d'empreses que es vulguin ubicar allí. Ara el sòl industrial està agotat, en la primera fase està esgotat totalment i per tant veiem amb bons ulls de que s'hagin iniciat ja els tràmits de recuperar un pla parcial que ja estava fet, de buscar un equip redactor per la reparcel·lació i els projectes d'urbanització i que els propietaris dels terrenys pues, puguin col·laborar oferint, tal com marca la llei urbanística, en les aportacions econòmiques de poder tindre unes parcel·les disponibles de sòl industrial, a part dels costos que pugui haver d'urbanitzar tots els serveis i els carrers i tot. Tenim una part avantatjosa en aquest sentit, perquè la part que toca a la carretera del Plater, allí hi ha la Diputació i a ti previst fer una rotonda, i per tant això alliberaria dels costos dels propietaris per a fer tot el que és el projecte urbanitzador, no? Per tant, és, veiem amb bons ulls de que també tenim unes ajudes del parc de la central nuclear de que quan s'invertix en crear llocs de treball han cregut oportú i amb bon criteri de que si això s'arriba a fer pues buscar aquestes ajudes de que puguin ser subvencionades per un sector de que ho donen perquè les centrals nuclears mai estiran de per vida, un dia se tindran que tancar i per tant aquests municipis en la qual estem colindants dintre de les centrals nuclears pues, tenim que preparar-nos per diversificar tota la nostra economia, no solament del sector sinó la part industrial, no? I això seria un bon instrument per a poder demanar una subvenció dels costos urbanitzadors i disminuir la part corresponent als propietaris que li tocaria fer.
Veurem què passa també amb el tema aquest de la diversificar el territori un cop tanquin les nuclears. A més, tenint en compte que ara fa doncs, unes setmanes, a més, ens va agafar la notícia en plenes festes majors, el Tribunal Constitucional admetia a tràmit el recurs d'aquest segon impost nuclear. Primer es gravava la producció d'energia, es graven ara els riscos i doncs això d'alguna forma també doncs, treu recursos al territori en definitiva de poder optar més enllà dels ajuts que ja provindrien en aquest cas doncs, dels fons d'Enresa, sí, d'altres ajuts, d'altres suports econòmics per poder dinamitzar econòmicament els territoris.
Jo, fent una evolució autocrítica perquè he estat governant també, no? I, a veure, Enresa te dona uns diners, unes compensacions, que no té res a veure el que estem parlant ara, però que la gent no tingui sapigué, per tindre residus almacenats a la pròpia nuclear, que són les piscines, no? de mitjana intensitat. Això, la resolució definitiva dels d'alta intensitat i mitjana intensitat és que això és una forma provisional. Molts residus són traslladats a França per el seu reciclatge. Aquí el que en el moment va ser notícia i polèmica, que es volia fer a Ascó, un magatzemament central per a poder emmagatzemar i Ascó va presentar candidatura i aquí va haver un rebombori
i mobilitzacions del territori,
exactament,
correcte,
i al final se va destinar a un altre lloc, no?, que era capacitat, però encara no s'ha fet, no? Per tant, que sàpiguen que estos 700.000 euros que rebem per emmagatzemar els residus a les piscines d'una forma provisional, perquè després ho traslladen cap a França i després més tard ho traslladen amb aquests emmagatzements centralitzat, pues moltes vegades han anat a gastos corrents. O a pagar nòmines, no? I clar, un dia o altre, que ningú les vol al costat, se tancarà l'aixeta i dir, escolta, mira, aquesta central nuclear, l'única que queda, van d'allòs dos, pues se tanca i no s'allarga més la vida. Són 700.000 euros. Clar, si tu has destinat a gasto corrent, se'n ressent. Per tant, era un error, ha sigut un error de destinar-ho a gasto corrent. Tenia que anar més aviat a inversions. Per què? Perquè el dia que la tancaran, i espero que la tanquin aviat personalment, perquè ha donat el seu rendiment i tot, i a més hi ha altres energies alternatives més límpies, més netes, pues l'Ajuntament de l'Ametlla i els municipis que rebem este cànon, pues mos ressentirem, no? I després restituir 700.000 euros o 800.000 euros, que es depèn de les càrregues i descàrregues que es faien, pues tindrà que sortir de la butxaca, a no ser que eliminés altres serveis. I la veritat, tal com està l'Ajuntament de l'Ametlla, de forma hipotecada, i que te diguin que d'aquí 5 o 10 anys la nuclear se tanqui i esta aixeta que tens directa pues no l'hagués utilitzat per diversificar la economia que sempre hem cregut que per cert, tinc a dir que el polígon industrial de la primera fase va anar a diners de la nuclear allí, Això també ho tinc a dir perquè ho dic en autoritat moral, perquè allí van anar 25 milions d'antigues pessetes a urbanitzar el polígon industrial de lo que està consolidat ara. O sigui, una part ja van anar de la central nuclear. Per tant, el que estic dient ho he pregonat, no al 100%, però sí que una part del que ens va costar, que eren 80 milions de pessetes, fer els accessos i tota l'urbanització, pues, una part sí que va anar d'aquests diners allí.
Ja que parlàvem del darrer ple, justament en aquest darrer ple es va fer l'aprovació doncs, de la nova jutgessa de Pau, que en aquest cas era Palma Abàs, una decisió que es va ratificar en el ple i que va ser criticada pel grup del PDeCAT a l'oposició, doncs, lamentant que en el cas de Palma Abàs, també de la suplent Rosana Samarrà, doncs bé, fossin persones que estiguessin vinculades a partits polítics, en el cas de Palma Bas, perquè doncs van a la candidatura de Plataforma Calera. Em sembla que volen parlar d'aquesta qüestió també, i crec que també és interessant que puguin aportar el seu punt de vista sobre aquesta qüestió, perquè bé, cal explicar també què és Plataforma Calera i les condicions de cadascú un cop acaba també el procés electoral, si es pot dir així.
En primer de tot, nosaltres discrepem totalment de les afirmacions que va fer el portaveu del PDeCAT. Discrepem totalment, i més considerem que, respectant la seva opinió del grup, doncs van estar fora de lloc. No està de més dir què són els requisits perquè una persona, home o dona, pugui ser jutge de pau. És bo fer pedagogia i per tant vaig a dir els requisits que es necessita per si alguna una persona d'aquí 4 anys s'interessi per ser jutgessa o jutge de pau. Primer, condició és ser ciutadà espanyol. És la primera condició. Segona, estar en ple dret dels drets civils. La tercera, no ha estat condemnat per cap delicte. La quarta, no tenir causa d'incapacitat o incompatibilitat per desenvolupar les funcions judicials. I la cinquena és que té que residir a la població que té la seu el seu jutjat.
I major d'edat.
I major d'edat, i 18 anys, però molt bé. Dintre de les seves funcions, que jo personalment doncs és un càrrec de molta responsabilitat, dins de les seves funcions diré algunes. Té capacitat de fer judici de faltes per fets de petita gravetat que hagin passat al poble, com per exemple insults, vejacions,
difamacions
o coaccions, que haurà de tramitar, que haurà de celebrar i que haurà que dictar sentència. Per tant, Déu-n'hi-do. Vull dir que això dins del teu poble, que tu convius allí. Una altra funció és tramitar, celebrar i dictar sentències en la reclamació de quantitats inferiors a 90,15 euros. I l'última, entre altres, important, és atendre el registre civil, celebrar bodes i inscriure naixements. El ple de l'Ajuntament, a través de l'alcalde, proposa un titular i un suplent. El fet de que la Palma hagi sigut escollida, i per tant donem gràcies també als vots que vam rebre d'Esquerra Republicana i Compromís per la Cala, és perquè aquesta senyora, aquesta persona que lliurement ha decidit presentar-se junt a altres 7 persones més, que tot eren dones,
tot dones, sí,
mos requereix mos, sí, un gran respecte a les 8, perquè és un càrrec, i després reconèixer la tasca feta per la de Xiré durant 8 anys.
Sí, és una cosa d'admirar.
I per tant, Déu-n'hi-do. Jo sempre he dit que per a criticar hi ha que passar pels puestos. I per tant, se requereix molt de coratge per a ser candidat.
És admirar que una persona se vulgui presentar en un càrrec d'este sapiguent el que et trobaràs.
Això ho proposa l'alcalde al ple. El ple vota, i en aquest cas van votar 8 dels 13 i 5 se van abstenir, que ho trobo perfecte. Ara, la crítica que ens va fer, nosaltres no la trobem adequada, la respectem, però no la trobem adequada. Aquestes persones que han sigut escollides seran nombrades per un període de 4 anys per la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia. Vull dir que no és broma, no és broma. Per tant, això per davant. I després, dintre del reglament número 3 de 1995 del 7 de juny dels jutjats de pau, concretament el títol 3, article 23, diu, i llegeixo en castellà perquè està redactat en castellà: los jueces de paz no podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos. Y les estarán prohibidas las actividades compresas en el artículo 395 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. La Palma, concretament la Palma, i parlem per la Palma perquè va anar a la nostra candidatura, era una agrupació electoral que no és pas un partit polític amb un ideari estandarditzat. Aquesta persona, com que no va ser escollida per la gent del poble, va quedar lliure. I a més no pertany tampoc a cap partit polític ni està afiliada a cap partit
polític
i a cap sindicat. Per tant, aquesta persona està lliure i per tant compleix aquest requisit. Quan una persona, un grup polític, diu que això està polititzat, no solament si ell ho creu o ho ha fet demagògia, si ell ho creu de debò que està polititzat, el que té que fer és impugnar-ho. Impugnar-ho, no només dir-ho al ple per fer un acte demagògic i afear als dos persones que han sigut escollides, aunque ells van dir que tenien un gran respecte, que ho farien bé. No, no. Quan una persona diu que això està polititzat, que és tot el contrari, que té que ser un jutge de pau, ho té que denunciar al lloc corresponent. I, per tant, no mos val a nosaltres que ell ho digui políticament, sinó que ha d'actuar en tota responsabilitat. Per tant, considerem aquestes afirmacions que va fer el seu portaveu de fora de lloc i que no s'adapten a la realitat.
Jo voldria, doncs, agrair a la Desiré, ja
que... Per cert, no li agrada mai la memòria del passat, eh?
Sí, bueno,
però
si vols...
Però cap partit polític, t'hi puc dir, Gemma, cap partit polític, quan s'ha hagut eleccions de jutge de pau, que ha estat a l'oposició, n'ha fet... Ho ha respectat. Podrà votar a favor o s'haurà abstenit? Nosaltres vam votar a favor fa 4 anys.
Sí, sí.
I va proposar Convergència i Unió. Votant no li van donar cap importància perquè ja el mateix càrrec de per si ja porta una gran responsabilitat i el que reconeixem sempre que ho feien el millor possible, no? Però vull dir que ells també han fet el mateix. Hi ha hagut gent que ha anat amb unes llistes, no? Només cal mirar els que han sigut jutges de pau, titulars i d'allò, i per tant ningú va dir res en el seu moment. Ningú va dir res. Ells van considerar oportú criticar-ho d'una forma, per a mi, molt demagògica i amb poc realisme polític.
Jo, primer de tot, també voldria donar les gràcies, agrair a la Desiré, ja que la conec personalment, i més perquè aquests 4 anys pues, hem conviscut amb ella, la gran feina que ha fet.
I la van votar.
I la van votar fa 4 anys, quan ella va renovant el càrrec. Nosaltres no vam posar cap reparo, ni un, si era simpatitzant o no, si havia estat en un partit o no. No, perquè nosaltres el que és més important és la persona. Tots som del poble, tots ens coneixem i creiem que per damunt de la política estan les persones. Això és el que vull recalcar. Donar-li les gràcies a la Desiré per la seva feina que ha fet durant 8 anys, que ha estat una gran feina. I ara, doncs, jo voldria encoratjar i donar molta sort a la primera jutgessa i, com no, la meva gran amiga, perquè vull dir, no puc dir que no ho soc, però la relació que tinc personal amb la Palma Bas, pues, és sapiguda per tots. També vull dir al seu favor que té un currículum impecable, que ella sí que ha treballat als jutjats de Tarragona, per la qual cosa sap de què va el tema, a lo que es trobarà front, a lo que tindrà que fer, i jo crec que aquests 4 anys seran per ella un gran repte i que la faran ser millor persona de lo que ara és i que els seus juïs seran justos per totes les dues parts. Jo el que me va sobtar tant al ple les declaracions com després a la premsa o aquí a la ràdio, al programa, les declaracions que fa el PDeCAT, perquè no tenen res en contra, però estan dient que si està polititzat. Miri, senyors, si vostès creuen que això està polititzat, agafin la documentació, se'n van al Tribunal de Justícia i facin una denúncia, que és com les coses s'han de fer. Se fan així. Vull dir, jo si una persona m'injuria, vaig i la denuncio, ja està. No vaig de rositas o de boquitas, no senyor. Jo li voldria recordar als del PDeCAT que l'article 127 de la Constitució espanyola prohibeix la incompatibilitat del càrrec en la militància a qualsevol partit o sindicat durant el seu mandat. Enlloc diu si abans ho ha estat. Simplement en el fet de que cessi el càrrec, pot prendre possessió del càrrec de jutge de pau. D'acord? Jo me sembla que si féssim un recorregut per molts d'ajuntaments del PDeCAT i veiéssim els jutges de pau, voldria saber quants no estan vinculats.
Bueno, aquí no cal anar fora, aquí mateix.
Vale? Jo, a més, voldria dir una cosa. Si dir polititzat és perquè la Palma Bas ha anat de número 4 en un partit que no és partit, que és una plataforma calera, que no és cap partit, que no ha estat mai militant a cap partit polític i no ha estat mai a cap sindicat, si això és polititzat, que em digui a mi, que ells han posat a una persona que ha estat interventora i apoderada per Convergència i Unió al PDeCAT a totes les eleccions, que ha anat en llistes a les eleccions municipals del 2000, 7 com a número 11 i que va sortir a la multitudinària foto de pixavaques del 2011. Vull dir, a mi que em digui el que és polititzat. Jo no tinc res més a dir. Jo crec que el més important és la feina que li esperen aquestes dues persones durant aquests 2-4 anys i des d'aquí, vull dir, encoratjar-les a les dues perquè ho facin el millor possible.
Bé, jo per acabar el tema este, si em permet, si tenim temps.
Sí, sí, sí.
A veure, considero que, sempre respectant l'opinió d'un grup polític, considero que mirant el que tinc que fer és respectar les persones proposades, les 8 de mi ja mereixen un gran respecte, i les dues que es van proposar, pues, acceptar-ho i inclús ajudar-les a que ho facin el millor possible, no? Però fer crítiques polititzades d'aquest tipus són acusacions molt sèries i que és precisament el que sí que evitar és que un jutge de pau estigui polititzat. I per tant, si de debò, que crec que no va ser així, va ser una crítica gratuïta, però dura, que nosaltres no compartim, ells el que tindrien que fer és anar a denunciar-ho, perquè el que ells acusen és el que estic evitant precisament quan ella sigui jutge de pau. I quan és jutge de pau, penseu que dintre d'aquestes activitats que estan compromeses a complir, no poden portar ni cap emblema que s'identifiqui, com per exemple un llacet groc, per exemple, per dir alguna cosa, o per exemple assistir a conferències polítiques de criteri partidista. Per tant, tenen una sèrie de condicions que tenen, que ells tindran que complir. Per tant, quan una persona acusa greument de que això està polititzat, el que té que fer és denunciar-ho davant del Tribunal Superior de Justícia de que les eleccions d'aquestes dues jutges han estat equivocades per part del govern i per part de Plataforma Calera.
I no que queda, ho demostri.
I que ho demostrin. I per tant, aquestes afirmacions i crítiques totalment gratuïtes el que fan és fer més mal que bé.
Dit això, si els sembla, parlem d'altres qüestions d'actualitat. Abans parlàvem de Candelera, de la importància que va tindre el món pesquer amb la pregonera i, evidentment, doncs, també, per què no, amb l'agermanament amb Palamós. Coneixíem la setmana passada que es presentava el projecte, doncs, de l'estudi científic que s'elaborarà a tot el Mediterrani occidental europeu per, doncs, estudiar el que passa en el sector del peix blau. Un estudi que des dels pescadors ja diuen que arriba tard. De fet, al municipi hi ha un reflex amb 4 embarcacions de les 6 que quedaven en actiu desmantellades, desballestades, i, doncs, amb una situació que continua sent crítica pel sector de la llum. Què n'opinen sobre aquesta qüestió del peix blau des de Plataforma Calera?
Pues el mateix que diuen els mateixos interessats, no? Que arriba tard. Ja fa anys que jo tinc a coneixement, més de 5 o 6 anys, que quan el sector del cèrcol ja anava malament, ja van demanar un estudi d'aquest tipus. I tant l'administració de la Generalitat com l'administració central, pues, no els van prendre en sèrio, no? Benvingut sigui aquest estudi, però considero que és un pèl tard quan hi ha, de les 6 embarcacions que vénen aquí, pues, moltes d'elles ja han desballestat o han demanat el permís per a desballestar. Per tant, arriba tard i ho sentim molt, perquè els pescadors, que són els que viuen cada dia a la mar i saben els problemes que hi ha, demanar un estudi d'aquest tipus perquè alguna cosa no funciona bé, no costava ni més o menys la voluntat política de fer-ho, perquè aquest estudi, pues, tindrà el seu cost econòmic, però tants diners se tiren a la papelera quan estem parlant de la supervivència d'un sector que cada vegada va a menys. I els números ho diuen, no? Totes les embarcacions de la demarcació de Tarragona de la Llum, quantes queden? Aquí a la cala, de 6, que n'havien hagut, jo no sé quantes ja n'havien hagut, però n'havien inclús estat de 8, tradicional, una pesca tradicional aquí a la cala, pues, que en quedin 2, no? És una llàstima, però bueno, més val tard, que diu la dita, més val tard que mai.
Parlant d'altres qüestions municipals, ens queden encara uns minuts de programa. Bé, si parlem de nivell d'actuacions que s'estan fent al municipi, podríem assenyalar algunes qüestions vinculades a obres i a serveis. Per exemple, ja ha finalitzat les obres de remodelació de la plaça Catalunya, s'han instal·lat tòtems per agafar doncs, bosses per recollir excrements de gossos, i també doncs, s'han instal·lat aquests aparells que estan doncs, emetent sons a les 6 de la tarda quan es fa fosc, una mica més tard ja, ara últimament ja, que comencem ja doncs, que el dia es fa una miqueta més llarg per a justament doncs, evitar la presència dels estornells, més que dels ocells, dels excrements que tenen aquests ocells i que doncs, evidentment deixen petjada al nucli urbà. Sembla en aquest cas que bé, que van funcionant en el tema dels estornells, tot i això des de la regió de Medi Ambient lamentaven l'incivisme al Parc del Bon Repòs que van malmetre justament un d'aquests aparells instal·lats al municipi. També l'incivisme de les persones que segueixen permetent que les seves mascotes, que els seus gossos facin les seves deposicions al mig del carrer i no ho recolleixen. Segueixen un problema aquest d'incivisme al municipi.
Com tot, més val prevenir que curar, és a dir, l'incivisme, tant com les persones que tenen una mascota i no recollixen els seus excrements, perjudica la imatge d'un poble i, per tant, la imatge d'un poble no podem estar supeditats amb aquests incivismes, com el mateix que tu estàs dient de que els dies de tindre aquests altaveus per poder orientar els ocells, pues que siguin un acte vandàlic. A veure, això ho condenem. Condenem els actes d'incivisme de trencar mobiliari urbà, condenem que una persona que tingui ús d'una mascota embruti els carrers, i per tant, quan això està passant i tens que posar bosses per prevenir, almenys que les utilitzin, almenys que tinguin la vergonya
que
facin ús d'això, no? Que quan una persona té una mascota, pues ja té que sortir preparada i té que tindre que llançar-ho als llocs que estan senyalitzats. I quan se posen aparells, mobiliari urbà, estan per l'ús de totes les persones. I evidentment sempre hi ha el cafre de tor, pues que té que donar la seva nota, no? Per tant, la imatge d'un poble no pot estar perjudicada per uns quants, no? I per tant, amb això sí que jo personalment, ja que sé durs en els responsables d'aquests actes incívics, que al seu moment pues, també vaig ser responsable de ser alcalde i que també van perseguir dintre de la normativa, però que van ser perseguidors, perquè la majoria d'un poble no pot estar supeditada amb una mala imatge d'uns quants.
Anem acabant. Voldré preguntar-los, tot i que sempre em diuen que des de Plataforma Galera doncs, treballen per al municipi, des del municipi per al municipi, sí que els hi voldré preguntar sobre la situació nacional, ja que demà tenim ple al Parlament, ple en què podríem veure una mica desencallat també el tema del govern, i si no aquesta setmana, la setmana vinent, el govern de la Generalitat. Però abans, bé, aquesta setmana la començàvem parlant de que ja fa alguns dies que s'està realitzant el programa de detecció de càncer de colon, i especialment, senyor Fonse, que li fa... No li diré gràcia, però sí que...
Tenim un expert.
Vol parlar sobre aquesta qüestió perquè justament és un testimoni de fer-s'ho i gràcies a això li detecten, i ho podem dir, suposo, en veu alta, un càncer, i gràcies a aquest cribatge avui també és aquí amb nosaltres.
Sí. Jo t'agraeixo que hagués fet menció amb aquesta campanya o programa de detecció precoç del càncer de colon, perquè he patit aquestes conseqüències. I a l'any 2016 m'ho vaig haver que fer el 2015, però vaig ser tossut i no vaig trobar el moment, perquè realment te trobes bé, però realment no va ser així, no? Per tant,
és que Joan Font és molt tossut, eh?
Sí, soc tossut.
I però té tant... que donar gràcies a una dona que té, que és una gran dona, ho he de dir, perquè ha patit més que ell en la seva malaltia, eh? Sí. I jo com a amiga personal, pues, és d'admirar la dona que té, eh? Però jo sí que vull dir, i jo sóc la primera que al meu marit també li he dit que s'ho té que fer, i sobretot tothom que s'ho faiga, perquè no costa res. No costa res, com les dones anem a la citologia, pues, tothom s'ha de fer, quan t'envien el sobret, fer-te la prova.
I segurament menys molest que fer-se la citologia,
sí,
que les dones...
Sí, sí. I menys dolorós.
S'ho ha de fer cada any, i els homes en aquest sentit...
Des d'una persona que està patint encara les conseqüències del càncer de colon rectal, és bo, aconsello que tothom que està cridat, me sembla que són a prop d'un miler de persones, compreses entre els 50 i els 69 anys, més o menys, doncs que se facin aquesta prova, a la femta. És una analítica perquè si algú no sap de què va, t'analitzen la femta i si troben sang oculta, que és el que em van trobar a mi, i parlo en primera persona, pues, el que et fan és que et facis una colonoscòpia. Pot passar dues coses, no? Que amb aquesta colonoscòpia, els pòlips que hagin provocat esta sang oculta a la femta pues, siguin benignes, te'ls trauin i no passa res, te diran que l'any que ve pues, tornis allà perquè ets propens a tindre pòlips, o pot ser que en el cas meu te van trobar un pòlip però era cancerigen. I per tant, com que se va fer, no dic que al moment adequat, perquè això tenia que ser el 2015, doncs bueno, van trobar un procés inicial i per tant amb una fase que es podia tractar dur, però que avui per avui puc dir, després d'un any i mig, que va ser el febrer del 2016, dos anys, perdó, pues sembla que la cosa vagi bé, no? Per tant, aconsello la col·laboració de totes les persones que estan cridades a fer-se aquesta prova, que ho facin. Ho faguin important, perquè important. És important.
I que no és res, fer-se la prova és res, quan anem al bany, a casa, no cal més.
Sí, ja sí.
I que això, doncs, justament, és prevenció, i a vegades la prevenció sempre és el més important. Regidors, per acabar, en un parell de minuts, què passa a Palau? Què creuen que passarà? Com s'ha de desencallar tot plegat? És una situació complicada.
Bueno,
però entenem que tothom està reclamant un govern. Aquí sí que hi ha unitat amb aquesta reclamació.
Apretes i diré com a ciutadà.
Bé, com a regidors d'un grup municipal també entenc que importa que hi hagi un interlocutor govern vàlid per treballar temes municipals.
Està claríssim que les eleccions de 21 van dir, les urnes van dir que el bloc independentista té que governar. Que governin, que es posin d'acord. Una persona, no entraré en noms, no pot estar al voltant, un país no pot estar al voltant d'una persona. No entraré a valorar altres coses perquè seria atrevir-me a ser una opinió personal i jo no sóc més que la Gemma ni més que els meus companys de la plataforma. Però Catalunya necessita ja un govern que governi. Prou del 155, d'una forma provisional, i espero que el govern retiri el 155 quan hi hagi una persona que reuneixi les condicions per poder governar i tindre un president i formar un govern com tinc que ser, no? Hi ha moltes coses pendent de la sanitat, de l'educació, de gent que encara requereix ajudes socials i que ja no pot ser que Catalunya estigui sense este govern. Que posin tot el seny que per a mi tant a Madrid com aquí potser els hi ha faltat, respectant cada un les seves opinions, i per tant que sigui ja una realitat i un govern que governi, i això és el que jo crec que fa falta.
Regidora, alguna opinió al respecte?
No, jo crec també, com Joan, que és necessari que es formi un govern, que parlin, perquè tinc la sensació des de fora que el que no fan és parlar molt i que se deixa d'aplicar el 155 i que poguéssim sortir de lo que estos darrers mesos han viscut, que no ha estat gens bo per Catalunya, no ha estat gens bo.
Amb aquests darrers missatges una mica nacionals, no, sabem que no parlem de política nacional, però sí que els havia de preguntar la seva opinió.
És una opinió racional, evident. Tothom, persones que siguin independentista o no, el que vol és un govern, que Catalunya que governi, legítim, i que ningú vol, espero que ningú vol, que sigui, diguéssim, governat un autogovern des de Madrid, no? Vull dir, això va ser una cosa provisional, i vaig dir que el 155 en el seu moment no era bo, ni tampoc era bo fer la DUI, Vull dir, les dues coses per a mi, jo ho vaig dir en un ple, que no era a nivell personal, que no conduïen en un bon... I això s'ha demostrat de que ara la DUI han reconegut que no era el camí adequat i que el 155 pues, no es trauria tot lo sentit d'autogovern que tindria un poble tot plegat.
Joan Font, Gemma Margalef, Plataforma Clera. Gràcies, regidors. Fins a propera. Bon dia.
Gràcies.
Gràcies.